La tertúlia esportiva amb Carme Reverte.
Un minut i arribarem a un quart d'una del matí. Arrenquem la tercera hora. Ho deixem tot en mans de la Carme Reverte. Carme, bon dia.
Molt bon dia. Què tal? Com anem? Ja ha passat un cap de setmana més, una jornada més a la Lliga de Futbol, un partit menys, i nosaltres ja ho vam anunciar la setmana passada en aquesta tertúlia. Bueno, almenys jo ja vaig dir que la Lliga no la guanyava el Barça, i en Pep Guardiola es veu que aquesta setmana ja ho té clar. Així ho va manifestar en roda de premsa, i avui en parlarem, com sempre, de la jornada esportiva del cap de setmana en companyia dels habituals. Els senyors que ens acompanyen avui en aquesta taula, Marc Lorenzo, Josep Maria Félez, Joan García, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
La cadira buida és buida, però tranquils perquè l'anirem ocupant les pròximes setmanes. Avui els habituals, que per cert la setmana passada van posar creu a un parell dels que ens acompanyen avui.
La grip també ens ha apretat.
També, no? Sou persones.
Sí, sí.
Amb febleses i...
A pesar que no ho sembli, però som mortals encara.
Molt bé, senyors. Doncs, com comentava fa uns instants, una jornada menys, el calendari que va avançant i que no es mouen. Les distàncies es mantenen, el Barça que continua als 10 punts, el Madrid està a 10 punts del Barça, en aquest cas, i ha arribat el moment en què Pep Guardiola diu, i ho diu clar, i a més ho veu molt clar, que aquesta Lliga no la guanyarà el Barça. No és que no la pugui guanyar, és que no la guanyarà. Quina anàlisi feu, quina és la reflexió que heu fet en les pròximes hores després d'aquest anunci del tècnic del Futbol Club Barcelona?
Bueno, pues, a la meva part, jo ja temps enrere ho vaig dir-ho, que no veia que poguéssim agafar el Madrid perquè no és fotre la culpa als àrbits, ni moment, sinó en mans d'unes persones responsables de comitès i coses d'aquestes, que s'ha de modernitzar una miqueta això, perquè jo aquesta setmana aquí he estat una miqueta fotut i tinc temps de veure partits a punta bales, no? I sempre caiem en el tòpic de la culpa és de l'altre, no? I per tant penso que hi ha una ajuda directa, però directíssima al Madrid, per la qual sigui campió, evidentment, i aquí estava els partits mateix de el Rayo, va ser escandalós una vegada més, i aleshores el partit del Barça per mi també em va semblar molt escandalós, perquè un equip que fa 22 faltes i li treguin 7 targetes i un altre que en faci menys de la meitat li treguin 5, doncs no ho veig gaire clar, no? Vull dir, i unes mans, quan un reglament de la UEFA ho és, l'altre, la Lliga Espanyola no hi és, falta unificació de criteris.
I amb això
també vull també fer una crida a molta gent que denunci aquestes coses, com és en aquest cas vosaltres que sou els periodistes, denunciar aquestes coses contínuament, perquè, per exemple, el dissabte no acostumo a veure partits, sobretot per televisió, però sí que vaig veure el partit de la Levante, l'Espanyol i del Levante, i recordeu que temps endarrere aquí vaig denunciar el cas del Madrid i del Levante, que bé, millor que vagi a perdre el Madrid, però el camp del Levante, però el que va fer el Levante va ser deplorable, un equip de primera divisió faci això, i el camp de l'Espanyol ho va fer-ho, i l'àrbit no va tindre pebrots d'expulsar aquell tio que fot cops a colze i foten patades aquella gent. Tens un central que no mereix jugar a futbol aquell home, només busca la situació i col·locar el cos i d'arribar al contrari, res més, i això no pot ser un moment de futbol.
De què estàs parlant?
De Ballesteros.
No, no, és que aquesta descripció em sonava molt a Pepe.
Bueno,
i a Pepe,
no,
a cada partit el podrien expulsar, sí, perfectament.
No, doncs és igual, en tots aquests
cada
casos,
partit.
Unificació de criteris i no hi ha manera, i jo penso que està en mans de moltíssima més gent, jo com a president de club, petit, jo ho denuncio, igual que més casos que hi ha, però denuncio una vegada més que estan passant coses al futbol que no hi ha dret.
La resta de taula, què diu respecte d'aquesta afirmació d'en Guardiola?
O el Ramos d'ahir a Vallecas, aquí cop de colze, que l'àrbit se'n passa i després, en canvi, expulsa Michu incomprensiblement.
Totalment.
En vermella directa per entrar per terra sense fer tackling i tocant pilota en entrada sobre què dir, o sigui...
Conceptes tècnics.
Sí, sí.
Explica això
no,
del tackling.
És a dir, que entra sense la planxa, sense ensenyar la llesca, d'alguna manera, entra per terra, ras, tocant pilota.
Amb
una cama només, sí, sí, i tocant la pilota. I li treu targeta vermella directa, perquè el que dirà fa el cuento de fer la croqueta i tal. I allà, bueno, jo imagino que el comitè, evidentment que amb les imatges, li traurà la targeta vermella directa a Michu, a més que és el jugador per mi més important que té en ofensiu, com a referència ofensiva al Rayo, a més en un minut bastant important, que encara quedava 10 minuts per acabar el partit, i després en canvi al Ramos li va encibar un cop de colze al jugador del Rayo impressionant, que, bueno, que jo era de vermella, aquella sí que era de vermella directa, però bé, ja posats amb el tema dels àrbits, sí que agafo un apunt que ha dit el Josep Maria Félez, i és un tema de criteri. Crec que el tema de les mans ja és un tema que comença a desquiciar una mica, perquè no es pot equiparar una mà, a no ser que sigui una mà que talli una jugada de gol amb una voluntarietat brutal, que dius, bueno, jo sí que és una targeta, a mans que, home, que s'equiparin entrades com les que vam veure ahir, per dir-ho, pel que tenim més refresc, més en ment al Calderón, que s'equiparin quan a la Champions ja s'està ja està el criteri de que les mans no són targeta. A la Champions League ja estem veient que les mans no són targeta, a no ser que sigui una mà, com he dit abans, és a dir, que talli una jugada de gol claríssima i sigui una voluntarietat que diguis que el jugador l'ha agafat amb les dues mans, l'ha blocat i això sí que és una targeta, evidentment, però jo crec que hauria d'haver per aquí un criteri important. I en quant a, si em permeteu, en quant al tema del Guardiola, jo l'interpreto amb doble clau, és a dir, el lligo amb el tema de la seva renovació, a les paraules que va dir de que no poden guanyar la Lliga, jo la lligo totalment al tema de la renovació, i us diré per què.
En quin sentit?
En quin sentit? Doncs molt fàcil. Guardiola, és a dir, d'alguna manera ha de motivar els seus jugadors i ha de fer un doble discurs, el de dins el vestidor i el de fora a la premsa. El de fora a la premsa és dir, escolteu, això ja no es pot guanyar, etc, etc, etc. Els jugadors que han d'escoltar un entrenador que el volen sí o sí, que el volen motivat i que l'única manera amb el qual el poden motivar és veient-lo que li poden donar a algú ja una fita més, un nivell més.
O sigui, intenta esperonar amb aquest anunci.
Totalment.
La recta final de Lliga.
Totalment.
Jugadors.
Totalment, perquè...
Perquè veu que l'actitud del seu equip és diferent en aquesta competició. Estan una mica més amb els braços
abaixats.
Sí, que no pas en les altres dues.
Exacte. I ara veu que si hi ha un al·licient més que pot tenir aquesta plantilla de les moltes que ja ha tingut i que les han cremat, és guanyar una Lliga quasi impossible al Madrid. És l'únic al·licient que li pot quedar en aquests jugadors per motivar-los, i si Guardiola diu això fora, vestidor cap a fora, d'alguna manera és un efecte esperonador per uns jugadors que ja no tenen quasi més metes, ja que un repte més, i perquè l'entrenador també demostrar-li que volen que es quedi l'entrenador. És a dir, per mi és un doble discurs molt ben orquestat per Guardiola, i que una altra vegada més, quan no té més cartutx per cremar, se'n treu un i ho fa molt bé, i jo crec que li pot inclús arribar a sortir bé agafant,
sí, és l'últim que li queda,
agafant amb pinces les distàncies que hi ha ara mateix, que és la realitat.
Sí,
per no baixar els braços, correcte, estic d'acord.
Joan, tu també coincideixes amb aquesta doble explicació a l'argument, a l'afirmació d'un Guardiola? També ho veus així?
A veure, jo primerament voldria parlar del Real Madrid sobre aquestes accions violentes que fan el Ramos i el Pepe, totalment incomprensibles, perquè són jugadors que tenen una qualitat tècnica, una velocitat de reacció per anticipar-se a la jugada, que no faria falta jugar al límit del reglament. Això fan jugadors o defenses d'equips petits, com Ballesteros i companyia, que no tenen ni capacitat tècnica, tàctica ni física per anticipar-se a les jugades, i llavors han de recórrer al joc brut i joc de, podríem dir, de tercera o quarta catalana, que és, com normalment no hi ha líniers, doncs sempre van mirant de reull a veure què poden fer, no? I a mi la sensació que em dona el Madrid és que, molt bé, van líders, treuen 10 punts, tot el que tu vulguis, no? Però cal utilitzar tota aquesta violència extraesportiva? Cal que els àrbitres els tolerin tot això? Aquesta seria la primera reflexió, no? I un club tan gran com és el Madrid, el Barça, per la seva història, penso que jugadors d'aquest tipus només fan que la seva imatge surti molt deplorable, perquè avui no es parla del treball que ha fet el Madrid, del lideratge, sinó de totes les jugades polèmiques, de l'actuació de Pepe, de l'actuació de Sergio Ramos, i clar, valorar un Real Madrid en tota la seva història que té per dues jugades concretes i treure tot el mèrit que té, guanyar Vallecas, un camp difícil, però clar, de la manera com guanyes amb les ajudes que tens, és una petita reflexió, si val la pena, no? Si a l'esport tot s'hi val, no? Aquesta seria la primera pregunta. Respecte al tema del Guardiola, doncs és un discurs que ell com el Guardiola, com el Mourinho, són grans estrategues de comunicació. És a dir, a banda, un entrenador ha de tenir diferents components. Un és el tècnic, tàctic, físic, l'altre saber delegar,
el
psicològic, i l'altre, molt important, que jo crec que haurien de fer una assignatura tots els entrenadors de futbol, que fos de relacions personals, és a dir, de missatges comunicatius. És molt important la manera en què s'expressen els entrenadors i el que volen dir entre línies, perquè clar, els periodistes fem lectures a vegades que no tenen relació directa amb el que ells volen transmetre, no? Uh-huh. El que passa és que és molt important aquest joc de metàfores, i el Guardiola amb això és un té una estratègia i té un
és un crac.
És un crac. Igual que el Mourinho. Sí. El que passa que el Mourinho utilitza unes altres formes
que més
barrueres. Sí. I de domini, clar, però Mourinho té la seva metodologia, que ha utilitzat a Anglaterra, ha utilitzat a Itàlia, utilitza aquí, i per exemple ahir Mourinho que digui que l'afició del Madrid, que no va estar a l'alçada, amb 30 aficionats només jugant a Madrid, que l'altre cop que van a Getafe eren 300, no sé si val la pena enfrontar-se. I té potestat, té autoritat per dir el que vulgui de l'afició. No diuen que l'afició és la que sempre, o el soci és el que paga i el que mana. Clar, no sé. Tot això es pot... aquesta frontera, aquest límit que ha creuat Mourinho, és totalment vàlid, lícit? Tot això s'hi val? Us imagineu Guardiola parlant així de l'afició? O de Pochettino parlant així de l'afició de l'Espanyol?
Jo és que penso potser que... amb uns altres termes.
Sí, però Guardiola, si t'hi fixes, busca el positivisme i diu que farà molt fred, necessitem que ens ajudeu, que ens doneu calor i tal. O sigui, una altra manera de dir les coses. Però clar, allà a Madrid, com que Mourinho
és... que són les formes, precisament, el que diferencia l'un de l'altre.
Com és que les figures retòriques, les figures retòriques que agafa un i l'altre són molt diferents, no?
Sí, cladascú té el seu estil, però exacte. Tot i això, jo també voldria que el Barça fes una reflexió interna, vull dir, que els arbitratges l'han condicionat molt, que estem tots d'acord i tal, però a Camp 2 és una, és el que dèiem l'altre dia. En els partits clau, que són Sant Sebastià, el Camp de l'Espanyol, etc., és allà on hi ha aquests 10 punts, que després l'han ajudat al Madrid, estem totalment d'acord, no? Però és això, no? I també la sort aquesta, o sigui, l'altre dia ho parlàvem, no? La sort en el món de l'esport influeix, perquè ahir, per exemple, doncs el Madrid va tenir molta sort, i ha tingut molta sort en diferents partits, i guanyar partits 0-1, 1-2, d'aquella manera, no? Però jo és el que dic, 10 punts són molts punts, però tothom se'n recorda de les lligues de Tenerife, el Depor amb el València, vull dir...
Jo estic d'acord amb el que dius, però com si el Barça ha perdut la lliga amb aquests camps, és un espanyol...
Que potser hi ha un miracle, jo no ho descartaria.
Potser,
però no hi ha, vull dir... hi ha 10 punts, però a Madrid no penses que estan tan tranquils.
No, Madrid té 3 camps difícils. Sant Mamés, Pamplona, el Nou Camp, i em sembla que hi ha un altre camp difícil que té per ahí. Bé, jo el que vull dir és que no és que digui les ajudes al Madrid, és condiciono la labor arbitral. Tu saps molt bé que estàs en una, tens una parcel·la deportiva molt ferma, en la qual coneixes molt els àrbits, i a l'àrbit li va vindre estupendament que a 15 minuts al final pogués expulsar aquell home per trencar el partit, perquè el Madrid estava al bord de l'empat de tenir el Rayo. I aleshores és quan trenques un partit. I els àrbits això ho parlen molt, trencar els partits al mig del camp i saben fer-ho. Vull dir, jo em queixo de la labor vital amb els partits, no d'ajudes al Madrid. El Barça perdó la Lliga ell, no l'ha arreglat els àrbits al Madrid, però aquestes ajudes arbitrals es noten
condicionen
els partits.
I després hauríem de mirar més
igual
cap amunt.
Igual amb els petits, eh?
Sí, hauríem de mirar més cap amunt què passa amb el senyor Villar, que això ja és una altra història, no? Però clar, és que...
Mira, penseu una cosa, jo ara estava reflexionant sobre... És veritat, ara no entrarem a tornar a repassar de mèrits allà on el Barça s'ha deixat els punts, però la qüestió és, si tornem enrere, sabríem fixar el punt, el moment en què aquesta lliga fa el clic, aquest canvi en què comencem a veure aquestes ajudes arbitrals més cap a una banda que cap a l'altra?
Jo no recordo, perquè són molts partits, parlem de targetes, però tot al llarg del campionat ens hem anat, cada jornada ens hem anat queixant de les targetes que hi ha hagut, que no han sigut o que podien haver expulsat, i no recordo exactament de quan ve, però sí recordo els partits del Barça que han anat deixant punts sense posar-se la gent nerviosos, i ha sigut ara al final quan la gent es posa nerviosos, ai que no guanyarem, ai que no guanyarem, lògicament perquè cada vegada es van deixar més punts, però no recordo.
Sí que hi ha hagut, recordo escandalosament el Mallorca-Real Madrid, que li anulen un gol al Mallorca en fora joc quan sortia el jugador del seu propi camp, el qual mai és fora joc.
Era el 2-0.
Era el 2-0. Recordo el gol de Getafe que el Barça podria haver empatat i li marquen fora joc a Sergio Busquets, em sembla, que són dos punts que el Barça es deixa 3, però se n'hagués pogut deixar 2 en aquest cas. Recordo dos penals impressionants a Messi a Mestalla amb 2-2, dos penals, que només que n'hagués xiulat un almenys ens haguéssim dut els 3 punts.
Ja, però és que estem fent una mica... dir, ja, però estem fent demagògia, perquè si tots els equips, dir, a principi de temporada fins a final de temporada haguéssim de fer aquest recull, llavors, llavors què hem de fer?
És que, jo, Joan, només dic, jo responc a la pregunta que ens ha de formular la Carme, de si recordem...
Ja, però tot no es pot justificar... Sí, moments, però tot no es pot justificar... Ara resultarà que el Barça i el Madrid... No, però un moment. El Barça i el Madrid... Jo recordo l'Espanyol que no va estar a Champions per culpa de Iturralde, González,
i segur,
qui parla d'això? Ningú parla.
Sempre afavoreixen els més forts.
És un club petit, sí, sí.
I segur que l'Sporting, si ha de parlar, encara en tindrà més que l'Espanyol, el Barça i el Madrid.
L'únic que no pot dir res és el Saragossa.
Sí, bueno, aquest perquè és per mèrits propis. Però tornant a la pregunta de la Carme, jo només ha dit si recordàvem moments d'arbitratges en aquesta temporada.
Bueno, en quin moment de la Lliga dius, fa aquest clic, aquest canvi? Perquè jo recordo aquests comentaris de que, evidentment, els arbitratges sempre han ajudat més el gran que el petit.
Totalment.
Això ho hem fet, i ho hem fet al començament d'aquesta temporada. Però hi ha hagut un moment en el que portem de Lliga en què... s'està veient més perjudicat al Barça que no pas al Madrid.
Però jo, Carme, si vols que...
Això què respon? La meva pregunta és aquesta. Sí. Què respon?
Però és a dir, jo no buscaria un per què. No. Jo crec que no hi ha un argument concret. No.
És jornada a jornada, per mi, ha sigut això.
Suma.
De mica en mica s'ha omplert la pica. Sí.
Per mi és que no m'ha deixat acabar el Joan, se m'ha tirat a sobre.
No, però és que em fa molta ràbia, tu.
No, però és que no m'has deixat acabar el que volia dir. És a dir, la Carme ha dit quins moments realment han hagut les ajudes que han sigut colossals a favor del Madrid i que haguessin pogut representar punts a favor del Barça i punts en contra del Madrid. Però també volia acabar dient de que no només ha sigut el factor arbitral el per què el Barça està a 10 punts. El Barça també està a 10 punts perquè va tenir un sot molt important, que va tenir lesions vàries i va tenir cansament psicològic, i això li va provocar perdre punts, cosa que el Madrid en aquell moment no el va tenir. I aquests 10 punts no reflexen la diferència de joc entre Barça i Madrid, per suposat. No. Però és la que hi ha degut a diferents factors. Un d'ells sí que pot ser l'arbitral, però jo no justifico que sigui l'únic.
Tu quin tant percent li donaries al factor arbitral?
No he fet un... Primer que no soc de números, i després que no he fet un càlcul, però si ara em dius a bote pronto, no? Dit en castellà, jo crec que pot ser un 20, un 30%. La resta jo li dono al Barça, les lesions que ha tingut, que realment n'ha tingut moltes, i algunes de llarga durada.
Una temporada molt dura, eh?
Fa un parell de setmanes ho vam analitzar, us en recordeu de la portada del Nou Esportiu? Un dels factors, i el primer que assenyalàvem, era el tema de les lesions.
Quantes competicions ha jugat el Barça durant totes aquestes temporades? És que no ha parat.
I després també...
I ara espera't que ve el...
Clar, és que ha sigut entre els temes FIFA i totes les competicions que ha jugat el Barça, que les ha jugat totes perquè ho ha guanyat tot. És que tot això són molts partits.
Deixeu-me fer-vos una pregunta i intentarem enllestir el tema dels arbitratges. Aquests dies se n'ha parlat en alguns mitjans sobre el tema de l'aplicació de les noves tecnologies en l'arbitratge en el món del futbol, que no sé per què és un esport que resisteix a aplicar aquests avenços. Sí o no a les noves tecnologies en el futbol?
Deixeu-me dir que jo sé que esteu, no, hi ha aquí dos amics periodistes que no estan d'acord. Jo diria que les noves tecnologies aplicades a vegades no, però sí que la International Board ha de fer un altre passet. No podem estar 14 i 15 anys per fer un pas. I penso que és hora de que digui alguna cosa, no sé el què, però digui alguna cosa. Perquè, a més, depèn de qui ho digui, s'aplica o no s'aplica. Recordeu-vos, a més, com a punt, com a anècdota, dic que aquella una vegada el Col·legi Català d'Àrbits va treure el famós spray per marcar les faltes i com que va sortir del Col·legi Català, doncs va quedar abolit. Va, bé, aquí el que importa és la Transició de Board, que apliqui una nova cosa i que es posi en pràctica, res més. Però ja, a poc, però no es pot anar quedant adormida.
Que s'actualitzi tot això, que revisi, no?
Sí, sí, per mi és això.
Jo
tecnologies
crec,
o no?
Jo estic a favor de la tecnologia sempre que no trenqui el ritme ni la intensitat de partit. O sigui, com el tenis, l'ojo d'halcón. No podem fer un ojo d'halcón aquí.
Ara parem la jugada i ho mirem, no?
No, però no. Si pots un sensor darrere la porteria per veure si el gol ha entrat o no. L'altre dia vaig estar veient el
Milan-Juventus.
Sí. Va entrar la pilota, però 4 metres de la línia. I el línier tenia visió perifèrica perfecta lateral, que és que no s'explica. Llavors, si hi ha un sensor allà, no sé el que costaria, perquè no soc de números, no tinc ni idea. Però sí aplicar algunes coses que ajudessin, perquè ja em diràs tu en els partits de l'Europa Lliga, que fa un cinquè àrbitre allà, si fins i tot amb un cinquè àrbitre es mengen els gols, saps el que vull dir? Llavors, aplicació de tecnologia sí, però ben mirat,
que per no casos trenqui, concrets.
Sí, i que no trenqui ni el ritme ni la intensitat, perquè us en recordeu que volíem fer temps morts en el futbol i tal.
Sí.
Si l'essència del futbol és el ritme i la intensitat que hi ha, i ara mateix, o sigui, en futbol 7, per exemple, que hi ha les quatre parts, allà és on es demostra si l'entrenador en sap o no en sap. Abans que es feia mitja part, 50.000 idees, els jugadors sortien tal com havia entrat, no sabien per on anar. Ara el bo és, canvi aquest, dius dos, tres coses i ja torna a sortir, i ja torna a estar concentrats. Però clar, si hem d'aturar un partit i tot això no
o sigui,
hi ha ritme.
En el cas de decidir gols que ho han estat, els gols fantasma,
sí,
que de vegades es queden sense pujar al marcador, per això sí que es podria aplicar tecnologia. Per sancionar agressions... Per exemple, un cop acabat el partit, revisar el partit i com hauria de fer aquell senyor,
Flores.
Sí, que parlen actuar de comitè i no és cap comitè.
Una vergonya,
és una persona sola.
Això és una vergonya.
Una vergonya de senyor.
Però sí. Una vergonya de senyor que ha fet la norma, sí. I la Federació Espanyola i tots els comitès. Perquè és una vergonya. Anem a Itàlia, anem a Anglaterra i veiem sancions exemplars per temes de racisme i tal. Però clar, la millor lliga del món és la millor lliga del món?
Jo crec que no. Jo
en aquest aspecte, gent fallem, de
mica. Fallem com a tacos sí. d'escopeta i per tant per mi no.
Clar, és que hi ha agressions que són molt fortes.
Però quan parlo d'això, parlo a nivell de tot tipus, des de presidents fins a jugadors.
Ara entrarem en el tema dels presidents, d'alguns. Algun president.
No hi fes res.
No, tu no.
Un que portava bigota i ara no en porta.
Bueno. Espera.
Se l'ha tret?
A Miguel García.
Se l'ha tret?
Sí. No sabia. Sí. Ara en parlem del cas.
Ah, vale, doncs és el mateix que jo tenia també a la Carmanyola.
Tenies un tema apuntat, no?
Un que no és de primera i que bueno, va fer la pallassa del segle fa uns dies.
Però escolta, ara entrarem. Tanquem el tema de la tecnologia.
Després a l'oient ja li desxifrem la...
Sí, jo la tecnologia. Sí?
Vinga, tanquem la tecnologia. Jo per mi estic molt amb el Joan, és a dir, que sí, que no es talli el ritme i l'espectacle del joc, però que a la vegada també no malmeti la justícia. Que sigui just, que hi hagi justícia. Per tant, ha d'haver una tecnologia que compensi tant la justícia en el moment com també no malmetre el ritme i l'espectacle, que al final és el que és a l'esport, no? I al futbol. A la Copa Amèrica es va posar de moda aquest spray que deia el Joan Maria Félez a la Copa Amèrica Argentina d'aquest últim any.
I a la Lliga Brasilera.
I ara, la Copa Libertadores, que jo la segueixo bastant, també ho fan servir.
És a dir, això en què consisteix? Expliquem-ho.
On t'explica la falta fa un ratll amb esplai que desapareix.
A on ha sigut la falta, a l'àrbit va ràpid, posa l'esplai allà, marca la barrera, posa l'esplai i aquest esplai se'n va en 30 segons, però mentre s'ha de fer el llançament de falta, estàs veient on s'ha de col·locar la pilota i el jugador.
Que ningú es comença a
que ningú es pugui moure perquè està una
que no hi ha aquella picaresca de... Sí.
És una espuma que se'n va en mig minut, sí, però és una espuma blanca que es veu molt bé. Llavors, això ajuda molt a l'àrbit, però a part, la tecnologia per mi té que ser una inversió ben feta, en el sentit de que tenir 6 àrbits a l'Europa League molts cops no serveix de res. Si tu tinguessis un sensor a cada porteria, és a dir...
Home, les dietes i els viatges que...
És que són molts calés.
I van amb avió, no van amb tren,
No, és que són molts calés, que amb tecnologia més...
Restaurant.
Series molt més eficients.
Si hi ha festa després, això ja...
No, taxis i cotillon i tot.
Jo crec que
deixeu-me afegir que això que ha parlat el Joan del Milan Juventus servirà perquè la temporada que ve a les lligues nacionals posin els dos àrbits de porteria. Ja està, més diners. Estem parlant d'una cosa que reparteix molts diners al món, és un deport molt ric, que es manipula molts diners,
que
mou, i per tant
sí.
Ho permetrà.
No, a més, al cap i a la fi estàs empleant més gent posant tecnologies que no posant 6 àrbits, perquè a veure, totes les fàbriques o la indústria de totes aquestes tecnologies, hi ha gent darrere treballant, per tant estàs fomentant els llocs de treball, que no fotre 6 àrbits a cada partit.
Si volen fer eficient i rendible econòmicament, ho tenen molt fàcil. Busca una empresa d'aquestes, la col·loquen de partner o de patrocinador cada cop que hi ha la careta de la Lliga de Campions
i ja està.
Jo t'he d'ho
i això gent treballant sí, darrere, això gent treballant.
El que passa és que es necessita gent que vulgui treballar per l'esport i vulgui treballar pel futbol.
I és més eficient i més rendible i a més...
I més efectiu, més pràctic. I ja no escoltarem més queixes ni res. Ha entrat el sensor...
Això que no escoltarem més queixes...
Home, però si per exemple el sensor ja ho diu...
També, perquè hi ha un concepte que ha fet servir el Marc, el de justícia, que...
Jo dic de gols fantasma. Gols fantasma, he dit.
Això sí, això amb un sensor que digués si ha entrat o no.
Però la justícia ja sabem que cadascú se la fa...
Bueno, però hem d'intentar almenys que sigui una justícia que
més justa.
Al mínim possible alteri un resultat d'un partit.
Clar, però tota aquesta justícia ve marcada per normes i la culpa no és de la gent.
És de l'aplicació de la norma.
De la norma, de la redacció.
I després del nivell administratiu, a nivell com està muntada l'administració, com en aquest cas aquest home que té 86 anys, no? Que és el Flores, que directament jo no sé com no està jugant el dominó a l'Incerso, o sigui... perquè, no sé, o sigui, la meva àvia té 85 anys
i no té cap càrrec
i no té cap càrrec,
però és càrrec de,
i ens està escoltant ara, i ens està escoltant ara tan alegrement
com
per la ràdio.
Com l'Alessandro. Com es diu la teva àvia?
La meva àvia es diu Mercè, una i l'altra Soledat. Sí.
Mira, la Mercè i la Soledat que ens estan escoltant.
Doncs sí.
Una salutació. Penso
que veu la Riera.
Aquest senyor, sí, se'n podria anar a jugar al dòmino, però sobretot que no vingui la penya perquè no l'acceptem, eh? Vull dir que...
Perquè segur que, Pere, segur que no saps jugar
no,
ni el
dòmino. No, és que estem ja entrant en els últims instants i hem de parlar d'un cas que ha fet referència. Cas Punto Pelota.
Home.
El Barça ha anunciat aquesta setmana passada que li retirava les acreditacions per un lleig, molt lleig, manipulant una situació amb la implicació i la participació, no sabem si desinteressada o què, del president de l'Hospitalet, el senyor Miguel García, que és el que fèieu referència, que s'havia tret el bigoti.
Sí.
Què us sembla el tema?
Patètic, surrealista...
Expliquem què va passar, no?
Mira, era la gala de les estrelles de la Federació Catalana de Futbol, que per cert, gran gala, han nominat a tots els jugadors que estan al capdalt del futbol català i no han convidat a cap president de clubs modestos, vull dir...
Correcte.
Federació Catalana, també, Barça, Espanyol i els amics de sempre, i ja està. La resta només anar a
el
votar a l'assemblea i gràcies. De fet, es troben allà i, clar, qui faltava? Pep Guardiola. Quim Domènech, que és el presentador de Punto Pelota o el redactor corresponsal aquí a Catalunya, es troba al Miguel García de l'Hospitalet, el president, i li diu: como tú tienes buen rollo con nosotros, et farem fer el següent. Tu t'apropes al Bartomeu i t'apropes al Zuizarreta i els dius,
Barça,
sí, a veure com està el tema de la renovació del Guardiola.
Tot això en directe, eh?
Tot això en directe. Nosaltres el que farem és una càmera, la posarem a prop teu i a veure què diuen. I el Miguel García, doncs, es mira així, el segueix, primer tu i no li fa cas, es gira, clica l'ull a la càmera de Punto Pelota, segueix cap endavant.
Callejeros,
Sí, callejeros total.
Sí, sí, sí.
I llavors a partir d'aquí doncs enregistren tota la conversa.
Mare Déu.
Van treure res o no?
No va treure res en clar, però clar, això ha molestat. I clar, aquí, primerament, Miquel García representa l'Hospitalet, equip de segona divisió B, actualment tercer classificat, una entitat important, i a nivell de futbol base també. Aquest senyor es mereix ser representant de l'Hospitalet, un club amb història?
No, jo ho diria al revés. L'Hospitalet es mereix tenir un president com aquest?
Això per un costat. I per l'altre, Punto Pelota com a mitjà de comunicació, amb l'audiència que té, el share i tot això que té, té necessitat de convertir el periodisme esportiu en un món...
groguenc?
Sí, groguenc.
En una nòria.
Sí, nòria, un deluxe, sí. No sé. A quin punt arribarem, no?
Tot de totes si maneres, ara us plantejo, ho plantejaré ja pràcticament sense temps, però seria interessant el debat. El Barça fa bé de treure-li les acreditacions a aquest mitjà? Pregunto.
A veure, jo dic que sí perquè s'han començat a tallar aquestes coses. Per exemple, la meva queixa, jo com a president d'un club i petitet, ja he fet una queixa oficial, per cert, que m'han de dir com ho vaig a fer-lo, a la Federació Catalana de Futbol, que un senyor deixi malament els altres presidents de clubs, que és el que ha fet ell, és un pallasso que toma, més fa molts anys que ho conec, i per tant s'ha de tallar aquestes coses. Bé, aleshores penso que el Barça ha sonat el primer pas, dient que treu acreditacions, em sembla perfecte, i així anar seguint passet a passet, però hem de ser entre tots que tallem aquestes qüestions, perquè aquest senyor ha deixat malament a la part de presidents de clubs, per mi, el meu punt de vista. Jo ja he parlat amb la federació i m'han dit que em diran què haig de fer. Ara, esperar si m'ho diuen, Però de moment, perquè també falla, com com vol la federació, no? Però que sí, que sí, que ha sigut un dels primers, m'han dit que en reaccionar, que aquest home ens deixa malament perquè és un pallasso de futbol, i fa molts anys que ho és, eh? Cuidado, eh?
Però ara pregunto jo, quan la COPE va acusar alguns jugadors del Barça de dopar-se...
El judici ha sortit aquesta setmana passada i les diligències segueixen.
El Barça no va retirar cap mena...
No, ho tira cap endavant. Sí.
Sí. Però ha fet una denúncia.
Sí, i està tot en mans de la justícia. Ara s'està esperant...
Però els periodistes de la COPE entren al camp.
Sí, ja... Però aquí jo suposo que han anat contra el periodista de responsabilitat, després també contra el mitjà de comunicació, no? Però aquí qui fa l'afirmació a títol personal, en aquest cas, és, bueno, és que
aquí,
Alcalá.
Aquí hi ha tres actors importants en el cas de Punto Pelota, que és la productora Punto Pelota, ¿vale? La cadena que li cedeix l'espai, que és Intereconomia, i el periodista en qüestió, que és el senyor Quim Domènech. I un quart actor, que és el gran pallasso, que és el Miguel García, que és el... Bueno, que s'ha retratat directament tal i com és. És a dir, no és algú que desconeixem. Ja va dir en el seu Twitter, insultant a la seva afició perquè no anava a un partit de l'Hospitalet aquests dies que feia tan fred, i els hi va dir mierdes a tots els seus seguidors pel seu Twitter. És a dir...
Ara el tornaran a votar? Quan toqui?
Bueno, però com que aquest home ha tingut perquè... sempre...
No es presenta ningú, aquest és el problema dels clubs petits.
Aquest home sempre té avantatges a nivell polític i se sàpiga moure molt bé...
per home, a l'època de Corbacho li va anar bé.
Clar, per tant, total, sí, és d'aquests presidents casposos de ja fa molts anys, incults, ignorants, analfabets, i a sobre que és un pallasso, un tonto, amb perdó, i que tot el que li ha acabat passant no ha sigut més que fruit del que és, o sigui, del que li ha passat ara. I ara hi ha quatre actors aquí implicats, com he dit, que són Punto Pelota, Intereconomia, Quim Domènech i el Pallacete, per dir-ho d'alguna manera, que hauran de respondre davant de la justícia segurament, perquè el Barça demana perdó i de moment em sembla que ningú s'ha pronunciat al respecte. Per tant, a veure per on cauen les castanyes.
Clar, per començar haurien de, a la mateixa hora i en el mateix espai, haurien de demanar disculpes públiques, la llei de rectificació i tot això.
Exacte. Tot i que el mal, entre cometes, o la imatge ja ha sí, quedat.
Aquí qui surt més malparat, perquè Punto Pelota té la seva audiència, i tant és. Perquè el seguidor del Barça vol veure quan el Barça guanya Punto Pelota.
I el que van agafar de cebo i van agafar... Sí. I va quedar com
que ha sortit d'aquí és el Miguel García, que ha quedat fatal, i la imatge de l'Hospitalet, o sigui, l'hazme reir de tota Catalunya.
Bueno, ja és famós perquè no hi va moltíssima gent al camp, perquè és l'únic camp de tots que fan pagar als nanos l'entrada, i uns merders a les entrades també des de les portes, cada diumenge, no? I bueno, ja és
famós. En teoria no es pot fer pagar...
No es pot pegar.
No. Hi ha una reglamentació
de la federació. Ja anem a darrere uns altres senyors, que la federació no permet això.
És que si anem a mirar aquí les coses, cadascú el posa en el seu lloc, i jo crec que al final aquest senyor està al lloc on li pertoca, ni més ni menys. O sigui...
Home, sí, però precisament quan jo em referia que si aquest senyor es torna a presentar quan toqui i continua sortint, la veritat és que...
Té l'apoyo del consistori i no hi ha ningú més que es vulgui presentar.
Com surten
un club, es costa molt.
Com també surten presidents de federacions, com el cas de l'Espanyola, que no sabem per què, però ja porten 20 i no sé quants anys.
Sí. No, perquè no es presenta ningú més.
Clar, doncs ja està. És a dir...
Cada vegada la gent és més com abans, que hi havia eleccions més o menys, sempre hi havia un o altre, no? Ara la gent ja s'ho mira una miqueta més, prefereix estar a la retaguardia i mirar-s'ho com venen les coses.
I criticar des de fora, que és més fàcil.
Exactament, exactament. Sí. Sí.
Escolteu, hem d'anar tancant, i un últim apunt molt ràpid, a veure què us sembla. Els Lakers volen vendre's a Pau Gasol. Què passa amb en Pau Gasol? Ara ja no serveix. La segona figura d'aquest equip de Los Angeles, i sembla que estigui vivint els pitjors dies de la seva etapa com a professional, un senyor que ha guanyat 2 anells.
Jo no estic massa al corrent del bàsquet, però sí, estic al corrent d'aquest tema, i ho deixo per vosaltres, que penso que sabeu més que jo, però diria que és una vergonya que la segona estrella dels Lakers estigui passant aquests moments, no? Jo crec que hi ha algú darrere, que deu ser la part econòmica, que està aquí amagada, per més Estats Units que sigui, allò, Més NBA que sigui, Cuidado,
Falta pasta.
Jo diria que sí.
Als Estats Units, perdó, té una cosa molt bona i una molt dolenta, i és com en el cas del futbol femení, que s'ha tancat la Major Women League per falta de calés, i és de que allà hi ha un tio, una patronal, que fot calés, i mentre li va bé, i quan veu que no li va bé, tanca. I llavors, clar, depèn molt, les competicions als Estats Units depenen molt de la patronal, dels empresaris que mantenen els equips.
Dels negocis.
Ah, exacte, llavors no és com aquí, que tenim una UEFA, una FIFA, és a dir, que també té les seves històries.
Els seus interessos
però,
i els seus negocis.
Però no hi ha aquesta, diguem-ne, aquesta prioritat de quiebra total, no? És a dir, que s'acabi de cop i volta.
Molt bé, doncs acabem. Llàstima que no ens ha donat temps de parlar de les Divas de Medellín, que és un equip de futbol, que es dedica també a la moda, és a dir, són noies que fan estona de passarel·la i també es dediquen a jugar al futbol, fan exhibicions i fan partits benèfics.
Ui, Mar Lorenzo vol anar, diu, ja.
Sí, tu que et dediques al tema del futbol femení, ara t'ho ensenyo. Ara t'ho explico, la setmana que ve potser en parlem.
Vinga, en parlarem.
Senyors i senyors, gràcies per
haver-nos... I els xicos del Guadalajara, que no han dit res, tampoc, eh?
No, a posar la mà, no? A posar la mà, no? Una miqueta més.
Tornem la setmana que ve, ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció, adeu-siau.
Que sorriu.